so sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
El juny, Miquel, Martí i Pol. Visca, visca el mes de juny. La falç al puny. Diu la dita que a l'estiu tota cuca viu, i és ben cert que tot arreu n'hi ha més de 10. Aranyes i escarabats fan quasi ramats, i tot d'altres bestioles que mai no van soles. Tanmateix, quan és estiu, tot el món somriu, i la gent rejuvenida diu que sí a la vida, que és dolça com una bresca de la mel més fresca. Celebrem per Sant Joan una festa gran. Tots contents entorn del foc, donem l'últim toc al mes que salta i balla tota la quitxalla. Visca, visca el mes de juny, amb la falç al puny. El juny, Miquel, Martí i Pol.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Avui al programa parlarem amb l'Eloi Guinjoan. És tècnic de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, l'ARCA. Parlarem sobre la segona edició dels cupons d'innovació Barcelona Smart Rural. Són uns ajuts creats en el marc del PEC Barcelona Smart Rural, un projecte de desenvolupament territorial intel·ligent en l'àmbit no metropolità de la demarcació de Barcelona, cofinançat per la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. També parlarem amb en Josep Peñuelas. És investigador del CREAF-CSIC. L'agricultura podria tornar el 50% de les terres de cultiu a la natura i mantenir la seva producció. Josep Peñuelas ha liderat un estudi que conclou que es podrien alliberar 576 milions d'hectàrees de terreny de cultiu al món si augmentés el seu rendiment actual gràcies a l'alta eficiència agrícola. En parlarem amb tots dos avui al Som Terra. Som-hi!
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
Els cupons d'innovació Barcelona Smart Rural són uns ajuts creats en el marc del PEC Barcelona Smart Rural, un projecte de desenvolupament territorial intel·ligent en l'àmbit no metropolità de la demarcació de Barcelona, cofinançat per la Diputació de Barcelona i fons europeus. L'objectiu principal del cupons d'innovació Barcelona Smart Rural és promoure la innovació en les microempreses del sector agroalimentari i forestal dels territoris rurals de la demarcació de Barcelona, subvencionant la transferència de coneixements per tal que les empreses beneficiàries puguin dur a terme un procés d'innovació i millorar així la seva competitivitat. Ara es poden sol·licitar els segons cupons d'innovació Barcelona Smart Rural, a través dels quals es preveu subvencionar serveis d'assessorament expert a empreses del sector agroalimentari i forestal de les zones rurals de la demarcació de Barcelona que vulguin dur a terme un projecte d'innovació. En parlem amb l'Eloi Guinjoan, és tècnic de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, ARCA. Eloi Guinjoan, molt benvingut de nou al Som Terra. Què tal? Com va aquest desconfinament progressiu? Com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, ara passant com podem aquests dies que són difícils, però treballant amb la màxima normalitat possible.
Ara s'ha obert el període ja per sol·licitar els cupons d'innovació de Barcelona Smart Rural en la segona convocatòria. Va, posa'ns una mica en antecedents i explica'ns en què consisteix aquesta iniciativa dels cupons d'innovació Barcelona Smart Rural.
Doncs els cupons d'innovació Barcelona Smart Rural són una línia d'ajuts que s'emmarquen dins d'un projecte que es diu Barcelona Smart Rural. Això és un projecte que estem implementant des de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, ARCA, juntament amb la Diputació de Barcelona i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb finançament FEDER, europeu, i també de la Diputació. Aleshores, això és un projecte que té diverses actuacions, però bàsicament està orientat a tot el que seria la promoció del sector agroalimentari forestal, des de moltes vessants, vull dir, des de proveir equipaments compartits com escorxadors i obradors, temes de millora de la gestió forestal, suport a les iniciatives doncs, de cooperativisme, i aleshores, doncs, bueno, entre altres línies, tenim aquesta d'innovació, que és la que porto jo, dins de la qual una de les accions són aquests cupons d'innovació, que, com he dit, són una línia d'ajuts, en aquest cas per microempreses del sector agroalimentari i forestal, que tinguin un projecte d'innovació i que es plantegin la necessitat de contractar alguna entitat de referència, ja sigui una consultoria, un centre de recerca, un centre tecnològic, etc., perquè els hi facin un servei d'assessorament per dur a terme el seu projecte d'innovació.
Per tant, innovació seria també vinculat amb noves tecnologies? Seria, per exemple, venda online, que ara és un moment arran, no?, del confinament de la Covid que moltes empreses estan tirant endavant, o no? O seria un cànon una mica més específic?
Innovació hauria de ser una mica més específic. És a dir, a la primera convocatòria sí que vam acceptar projectes d'aquest tipus de desenvolupament d'eines online, però com que el concepte d'innovació és tan relatiu que costa molt fixar una línia de què és innovació i què no és innovació, no? Aleshores, en aquesta segona convocatòria, de fet, una de les novetats és que els projectes que siguin el desenvolupament d'eines online els descartarem. D'una banda, perquè som conscients que podria haver-hi un allau de sol·licituds d'aquest tipus, i d'altra banda, perquè és relatiu també pensar que això és innovació en el segle XXI, quan ja hi ha moltes empreses que estan fent venda online. Per tant, tot i que sí que per una empresa podria suposar una innovació, en aquest cas, el tema de les vendes online, del desenvolupament de plataformes, que ara està molt de moda, o la creació de webs a través de gestors de comandes, que en aquest cas quedarien fora d'aquesta convocatòria.
D'acord. Els que sí que entrarien dins la convocatòria són, per exemple, conceptualització de nous productes i serveis, planificació de noves activitats o processos productius, sí?
Sí.
Estudis per la millora de productes, serveis o processos productius existents, estudis de viabilitat econòmica, estudis de viabilitat agronòmica i rendibilitat, estudis de viabilitat tecnològica i industrial, anàlisis de laboratori, tests experimentals, creació de prototips i demostració i acompanyament en processos. Aquests serien els exemples de de serveis subvencionables en aquesta segona edició dels cupons d'innovació. Sí.
Sí, això són com tu dius, són exemples que hem inclòs en aquest fulletó promocional, una mica perquè les empreses interessades també tinguin clar quin tipus de serveis podem subvencionar. Al final, podríem dir que qualsevol servei que una empresa del sector alimentari requereixi, servei d'assessorament, s'entén, es podria estudiar i es podria subvencionar si es considera que és suficientment innovador i que s'adiu amb el que necessita l'empresa. Val? Però això són exemples perquè tinguin clar, no? Vull dir, una empresa, doncs, els exemples més clars serien aquests. Una empresa que vol obrir una nova línia de productes o que vol començar a produir d'una manera diferent, més eficient, o per reduir determinades emissions contaminants, o fins i tot que es planteja un tipus d'innovació en el que és la gestió de l'empresa o la logística. Val? Tot això podria entrar dins d'aquesta convocatòria.
Clar, hi haurà gent que segurament tindrà moltes ganes, doncs, això d'activar-se, i més durant aquests dies de confinament, que tots ens estem reinventant i hem de veure totes les opcions de futur que també tenim. Això també pot ser una empenta per acabar-se de decidir.
Sí, sí, sí. Nosaltres ara tindrem oberta aquesta convocatòria 2 mesos. Esperem que... No la volíem treure abans perquè enteníem que prou feina tenien les empreses durant aquests mesos passats en sobreviure i en pensar com adaptar-se a la situació, però segur que moltes empreses hauran començat també a pensar coses noves o necessitats o hauran vist la necessitat de reinventar-se o d'obrir noves línies de treball. Per tant, esperem que entre aquest confinament que ens ha permès pensar molt a tots i aquest període ampli que deixem ara de 2 mesos, doncs esperem rebre sol·licituds.
I a més ara hi ha aquesta part de subvenció, és a dir, no només és el recolzament, que això ja és molt, sentir-te recolzat per tirar endavant nous projectes i noves idees, també hi ha una part de subvenció econòmica. En què consisteix això, Eloi Guillem?
Sí, els ajuts són del 80% del cost del servei que se sol·liciti, fins a un màxim de 2.730 euros més IVA. Val? Per tant, això vol dir que una empresa, com a màxim, pot rebre un ajut de 2.730, i en funció de la quantia total, doncs, seria aquest tope o seria el 80%. Val? El que també és important, que no hem comentat fins ara, és, com hem dit, els ajuts es diuen cupons d'innovació vessin a Smart Rural, és perquè l'àmbit d'implementació són les comarques no metropolitanes de la demarcació de Barcelona, i més concretament aquells municipis que estan inclosos dins del programa de desenvolupament rural líder o que formen part del Parc Rural de Montserrat. Val? Això són un total de 105 municipis de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, l'Osona i el Moianès.
D'acord. Parla'ns de la primera convocatòria, que també va ser un gran èxit. O sigui, vosaltres ja veniu doncs, de saber que funcionen aquest tipus de convocatòries i aquests ajuts.
Bé, de moment podem dir que la convocatòria ha funcionat en el sentit de que el procediment ha anat tirant endavant i que els serveis s'estan implementant, però encara estan en procés d'implementació. És a dir, els serveis que vam subvencionar s'estan executant ara mateix, entre altres coses perquè el tenir-ho ara tot aturat aquests 2 últims mesos, doncs les empreses proveïdores tampoc han pogut avançar tant com tots volíem, com ells mateixos volien i com nosaltres hauríem esperat. Els hem concedit una pròrroga i, en tot cas, els set ajuts que vam concedir són 7 serveis que s'estaran implementant fins a finals de setembre d'aquest 2020. Actualment estem en contacte amb les empreses beneficiàries, doncs sabem que van treballant, comencen a fer reunions entre ells, els que han de fer anàlisis estan fent anàlisis, bueno, s'està fent una mica tot aquest desenvolupament, que en alguns casos poden ser serveis doncs, d'execució més curta i que estan, per tant, a punt d'acabar, i altres que necessitaran més temps perquè requereixen doncs, més logística.
Els cupons d'innovació són un dels ajuts de la Barcelona Smart Rural. Parla'ns una mica del projecte Barcelona Smart Rural i si aquests cupons d'innovació tindran continuïtat o com que són fons líder i Unió Europea haureu d'anar esperant any rere any. Quina serà doncs, una mica de trajectòria? D'on venim i cap a on anem d'aquesta Barcelona Smart Rural?
Val. A veure, dins de la Barcelona Smart Rural, com he comentat al principi, hi ha diverses línies d'actuació. Des d'ARCA som 5 tècnics que estem treballant en aquest projecte. Tenim una línia que és consistent en la creació d'espais test agraris, que això bàsicament és la creació de dispositius de suport a joves o no tan joves que tinguin formació en sector agrari i que es vulguin incorporar a la pagesia però que no ho tinguin clar o no tinguin accés a la terra, doncs a aquesta gent se'ls facilita un espai, una finca i un suport, un acompanyament durant un període de temps en què, per tant, poden desenvolupar el seu projecte agrari en condicions de prova per acabar decidint doncs, si realment volen muntar el seu negoci agroalimentari o si volen posar-se a treballar per compte d'altri o fins i tot, si no surt bé, doncs, si volen renunciar i com a mínim doncs, no haver patit aquest temps, no?, perquè has tingut aquest suport. Tenim aleshores aquesta línia d'ajuts de cupons d'innovació que va relacionat amb un altre tema que és doncs, de suport a les empreses agroalimentàries que tinguin interès en cercar estudiants en pràctiques, una mica per buscar doncs, també no només el suport a l'empresa agroalimentària de la zona rural, sinó també per facilitar que aquells joves que s'han format o que s'estan formant de forma qualificada puguin tornar als seus territoris d'origen amb possibilitats doncs, d'incorporació laboral i sobretot en aquest sector agroalimentari que ho necessita, que necessita gent jove. Tenim, com he dit, una línia de suport a les associacions de productors i cooperatives per fomentar doncs, aquest model d'empreses. Tenim una línia de suport a tot el que seria el coworking i la generació de xarxes entre treballadors de sector agroalimentari i forestal. I la línia de creació d'equipaments compartits, d'escorxadors i obradors, que també s'està treballant i que serà una de les principals novetats d'aquest projecte. Això des d'ARCA, des de Diputació de Barcelona i des del Centre Tecnològic Forestal estan treballant més en les línies de gestió forestal sostenible, prevenció d'incendis i formació en el sector de la fusta.
I el que et deia, futur, perquè aquests ajuts com van vinculats doncs, a plans europeus, van vinculats també a les PACs i m'imagino que també doncs, ara no, s'està negociant els ajuts del 2021 fins al 2027. Per tant, vosaltres també formaríeu part d'aquest paraigua?
Bé, una cosa, nosaltres com a ARCA som la xarxa dels grups líder i, per tant, treballem majoritàriament amb fons FEADER, però aquest projecte concretament del Barcelona Smart Rural, aquest és un fons diferent, que és el fons FEDER, que també és de la Unió Europea, però que, per tant, no va vinculat, en aquest cas, a la PAC. Val? Aleshores, clar, aquest projecte de Barcelona Smart Rural és un projecte de 3 anys, que s'acaba el 2021, i a partir d'aleshores està per veure si aquestes línies que estem treballant ara poden tenir continuïtat. Podria ser que en tinguessin a través d'un nou projecte o de FEDER, o podria ser que no en tinguessin i aleshores és quan nosaltres, bueno, el nostre interès és que d'una manera o altra pugui tenir continuïtat i veure si algunes d'aquestes línies es podrien incorporar en els projectes líder o fer-ho a través de FEADER i una mica explorar tot això que en diuen el multifons, que és intentar que es puguin fer aquests projectes combinant diferents tipus de fons, que no t'hagis de cenyir únicament al FEADER o al FEDER o al Fons Social Europeu, sinó generar sinergies entre aquests.
I tant.
Exacte.
La unió fa la força. Eloi Guinjoan, terminis per presentar-se a aquesta segona convocatòria dels cupons d'innovació de Barcelona Smart Rural?
Doncs aquesta convocatòria la tenim oberta fins al 7 d'agost, per tant, pràcticament 2 mesos, de fet 2 mesos, gairebé justos, a partir d'avui, i a partir d'aleshores nosaltres farem una mica el que serà l'avaluació de les sol·licituds i després ens encarreguem de fer la cerca de proveïdors i a partir d'aquí la previsió és que els serveis que subvencionem s'acabin implementant durant la primera meitat del 2021.
Doncs, Eloi Guinjoan, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per explicar-nos també aquest projecte. Recordem que ets tècnic d'ARCA, de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, i en concret també doncs, el tècnic que porta el projecte de Barcelona Smart Rural. Que vagi molt bé, grans èxits, molta sort, molta empenta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
La meitat del terreny agrari del món destinat a conrear aliments podria dedicar-se a altres usos si s'aconseguís multiplicar el seu rendiment gràcies a l'alta eficiència agrícola, gràcies a conrear el terreny potencialment més productiu i amb irrigació i fertilitzants. Aquesta superfície es quantifica en 576 milions d'hectàrees, una mica més de 10 vegades la superfície d'Espanya. El terreny alliberat podria tenir usos de recuperació de la natura, per exemple, de la biodiversitat. Aquestes són les principals conclusions d'un estudi de l'Institut Internacional d'Anàlisi de Sistemes Aplicats d'Àustria, integrat al projecte de l'European Research Council, que dirigeix Josep Peñuelas, investigador del CSIC-CREAF. Els resultats de la investigació indiquen que per arribar a produir la mateixa quantitat de productes agrícoles consumits actualment, caldria una alta aportació de nutrients i treballar només en els terrenys més productius. Les conclusions també mostren que l'ús de la terra és actualment bastant ineficient, degut a causes relacionades amb la seva gestió i no pas a l'impacte del clima ni el rendiment dels cultius. El debat de la conservació de la terra es va iniciar per part de biòlegs especialitzats en conservació i reconeix l'equilibri entre les terres de conreu i la vida silvestre per conviure sense comprometre els rendiments de producció. Si se sobrepassa aquest límit, els ecosistemes naturals es desestabilitzen, perden la capacitat de mantenir la seva biodiversitat i cal optar per mesures de conservació i de restauració d'hàbitats i per protegir les espècies i els serveis ecosistèmics amenaçats. De tot plegat, en parlem amb el Josep Peñuelas, investigador del CREAF CSIC.
La banca tecnològica.
Josep Peñuelas, investigador del CREAF CSIC, benvingut. Què tal? Com va tot plegat? Com va aquest desconfinament progressiu?
Bé, home, cada vegada millor. Jo vull encantat de poder parlar amb vosaltres.
I nosaltres amb vostè. Ha participat en un estudi i una de les coses que s'han extret d'aquest estudi és que l'agricultura podria tornar el 50% de les terres de cultiu a la natura i mantenir la producció. Això realment ens ha deixat impactats. És possible?
Sí, sí, sí. Això és el que hem fet ara en aquest estudi. De fet, ens preocupa molt. Sabeu que estem estudiant com fer d'aquest planeta petit una llar on vivim el millor possible els humans, i ens preocupa que en ser tan petit ens quedem sense recursos, en aquest cas sense, per exemple, espais naturals, i el canvi de cobertes o el canvi d'ús del sol és un dels grans temes dels canvis globals que estudiem, i per tant ens hem preguntat a veure si podríem tenir superfícies agrícoles no tan extenses i sobretot que no necessitem cada vegada més i cada vegada més ens hagin de menjar espais naturals i boscos tropicals, estepes i de més. I, és a dir, que ens preocupava a veure si podíem tenir condicions adients per alimentar aquesta població mundial creixent fins al límit, i per això vam fer aquest estudi, un estudi amb models on nosaltres sabem per cada un dels 16 cultius més importants que tenim en aquest moment al món, sabem les seves necessitats de tipus de sol, de nutrients, d'aigua, de clima, i si tot això ho optimitzem, clarament veiem que podríem estalviar moltes terres i molta aigua i fertilitzant fer servir els mateixos. El resum seria aquest.
De fet, alliberar fins a veure si ho dic bé, 576 milions d'hectàrees al món, el que suposaria aproximadament 10 cops la superfície de l'estat espanyol?
Ah, exacte, que és espectacular, Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
És espectacular, sí, sí. I només això ens preocupa perquè més aviat la tendència és la contrària. Ho veiem als camps de soja del Brasil, o en els camps de cereals dels països exsoviètics, o amb els camps de conreu d'Àfrica que no tenen bona fertilització i, per tant, ocupen cada vegada més i més espai per menys i menys productivitat. Per tant, això és, des del punt de vista de la gestió agrícola mundial, tenim en consideració aquests resultats que ens mostren els models que fem servir, són molt importants, i d'aquí que ho hagin publicat en aquesta revista de prestigi internacional, i que, a veure si així podem fer que les autoritats i els gestors i en general el conjunt de la societat se n'adona que hauríem d'emprar molt millor els recursos que tenim si volem viure bé i si volem que els nostres fills i nets visquin bé com nosaltres hem viscut fins ara. Sí.
El cert és que cada vegada hi ha més habitants i, per tant, més necessitats d'alimentació i de conreu, i vosaltres parleu de l'eficiència agrícola, no?, per fer, doncs, això, per reduir la quantitat de cultius. Què és el que hauríem d'entendre per eficiència agrícola, Josep Peñuelas?
És fàcil, és això, a més tots els pagesos del país ho saben, tenen una sabidoria molt gran. De fet, jo vinc de pagès, i simplement és saber plantar el que cal plantar al lloc on cal i proporcionar-li aquells recursos que necessiten per créixer i produir, com correspon, d'aigua, de nutrients, de sol i de clima. Per exemple, no es pot plantar un cultiu tropical aquí o no es pot plantar un cultiu de zona temperada als tròpics. Només perquè en aparença algun any hi haurà uns beneficis més grans, o simplement perquè no hi ha altra possibilitat, o perquè molt sovint en aquests països dels que parlem, perquè fixeu-vos que parlem sobretot de països arreu del món, no tant del nostre país, els agricultors viuen bastant en la misèria i pobres, i el que fan és tallar boscos, aleshores conrear el primer que poden, soja en aquests moments, que es ven molt bé, per exemple al Brasil, que la Xina l'importa com bojos, però aleshores això el dura 2 o 3 anys, perquè els camps es queden sense les condicions que permetin una eficiència gran de conreu, i per exemple, tan bàsiques com que es queden sense nutrients, sense sol, i aleshores amb això en val més la natura, el medi natural i els boscos tenen tots aquests serveis que els humans en denominem serveis ecosistèmics, que vol dir que ens serveixen aigua, clima, totes aquestes característiques que permeten que hi hagi la vida que hem tingut fins ara i que la major part de la societat ens permet viure amb un benestar més que notable i que voldríem que fos per tota la població humana mundial.
Parlava d'aquesta eficiència en l'agricultura, per tant, en conrear millor, però els canvis també han de venir en consumir millor. És sostenible tenir de tot i tot l'any i potser, sobretot, una part del món. Potser hauríem de consumir menys?
Això, fixa't que nosaltres som ecòlegs i ecofisiòlegs o digue-li empiricistes, experimentadors, observadors i de la natura, dels camps de conreu, de l'ús de recursos, de la biogeoquímica, de l'aigua, de l'aire i de més, i l'aspecte social humà no el toquem, però és evident que els humans són part d'aquesta natura, són una peça més, són una espècie més, i el que faci aquesta espècie en aquests moments és fonamental, i per tant em sembla molt evident que em diguis si les actituds o el comportament de l'espècie humana ha de canviar, i segurament ho ha de fer, i per exemple, si aquests recursos segueixen anant com ara estan anant, amb el temps haurem de, per exemple, de tenir dietes segurament molt més vegetarianes. En molts indrets el consum de recursos hídrics i energètics i d'espai del bestiar segons quins llocs són excessius, i per tant segurament en el futur veurem com la dieta es transmuta cap a menys
proteïna,
de menys proteïna animal, i en canvi més proteïna vegetal, i el consum de proximitat, tot això que segurament tots tenim al cap i que, com et deia al principi, simplement és sentit comú, és tenir seny en l'ús de recursos i no malbaratar-los, i més perquè hem de tenir present això que estem dient, que som molts i fem servir molts recursos, i el planeta i els ecosistemes i els camps de conreu són limitats, això que no ens ho sembla, però tenim símptomes i senyals de que tot això va en la línia aquesta d'un excessiu consum, i a més no només consum de recursos, sinó que això genera una excessiva producció de residus que el territori, que el país, que el planeta té molt difícil d'absorbir. És a dir, recorda això que sempre diuen els ecologistes, de la petjada ecològica dels humans, i per exemple que els catalans fan servir un terreny que és 7 vegades el de Catalunya en quant a recursos i en cosa de residus. Això no, ja es veu que no pot anar de cap manera. Pot anar durant un temps, mentre encara fan servir el capital, però en lloc de viure dels rèdits, ens longem el capital. I això, sempre pensem, això són paraules d'ambientalistes, d'ecologistes, però els que estudiem com està evolucionant aquest planeta, el mirem des de l'espai, amb teledetecció, fem els càlculs dels balanços de carboni, de nitrogen, de fòsfor, ens adonem que realment és bo que expliquem tots els nostres conciutadans que això és evident que té un límit i que no es pot considerar que la natura és il·limitada i que els serveis i els beneficis que ens proporciona són limitats. Això també és de sentit comú. Només cal mirar la Terra des de l'espai. Sí? Si mires aquestes fotos que van fer, que, per exemple, aquells que van anar a la Lluna i aquella foto tan bonica de que diuen en lloc de sortir el Sol surt la Terra, tu veus allò i veus que allò és limitat, és una esfera limitada.
Doncs ara també li diria que molts pagesos, que també m'he entrevistat al programa El Som Terra, li dirien que, doncs això, per la seva feina en l'agricultura, ajuden a mitigar els gasos d'efecte hivernacle.
Clar. No, això està molt bé. Precisament, els pagesos són fonamentals en aquesta millora. I, a més, la societat els ha, no només d'agrair, els ha de demanar ajut i els ha d'agrair el que ens proporcionen. De fet, són una baula fonamental i no només perquè ens proporcionen l'aliment, sinó perquè són uns grans gestors del territori. Sort en tenim dels pagesos, i més que els hauríem d'agrair. Aquests dies que agraïm a sanitaris, mestres, els pagesos són fonamentals. I pel que em preguntes, és important discutir-ho, això es pot discutir més, si realment els conreus són uns embornals de diòxid de carboni o no. Uh-huh. Tot depèn del temps que aquest carboni assimilat per les plantes roman a sols o a les plantes. Per exemple, el bosc, si roman molt de temps en forma de fusta, està clar que passa a ser un embornal molt important. Per exemple, l'explotació forestal. En agricultura depèn d'aquest carboni on va parar. Si quasi tot el traiem dels camps, o si el deixem allà en forma de palla, si l'acumulem en el sol, i molt sovint els agricultors prou llestos, perquè acaben sent en benefici no només del planeta i mitigació del canvi climàtic, sinó també la major productivitat, deixen que s'acumuli força matèria orgànica al sol, amb la qual aquesta matèria orgànica no és a l'atmosfera, amb la qual és un carboni que no fa efecte hivernacle, amb la qual cosa no ens escalfem tant com ho faríem si no fos gràcies a la feina que fan els pagesos i la feina que fa la natura. Sí. Però, per cert, aquesta feina també és limitada. Això cada vegada ho fan més, però arriba un moment que si en tenim tant de carboni no som capaços d'absorbir-lo, ni pagesos ni boscos.
Per això aquest estudi també diu que a menys cultius, no? Ara ho hem entès, menys emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Ah, sí, no, això és molt important, també. No només és que alliberem terrenys, sinó que hi ha menys emissió de compostos de gasos d'efecte hivernacle. Per exemple, pensa que un dels cultius que hem estudiat molt és l'arròs, i l'arròs i els aiguamolls i totes aquestes zones emeten molt metà. I per tant, si reduïm les superfícies, reduïm també l'emissió de metà i de gasos d'efecte hivernacle. I no només això, si no malmetem els boscos que tenen molt de carboni acumulat, aquest no se'n va a l'atmosfera. I hem de transformar en camps de conreu. I no només això, sinó que el que passen els pagesos d'aquí o els pagesos d'arreu, si molt d'aquest carboni que incorporen les plantes i els cultius es roman al sol, aleshores també fan que en lloc d'haver-hi... No és que disminueixin les emissions, sinó que absorbeixen més carboni, amb la qual cosa disminueixen el diòxid de carboni a l'atmosfera. És a dir, que des del punt de vista del balanç de gasos d'efecte hivernacle, de nou, és un efecte positiu que l'agricultura ho tingui present una gestió el més a temps possible.
Els ODS de l'Agenda 2030, que sembla que 10 anys han de passar lent i passaran ràpid, contempla els usos eficients de l'aigua. Li volia preguntar si l'aigua és el moll de l'os en aquesta eficiència agrícola.
És fonamental. Els nutrients també, la llum també, però la llum en tenim molta del sol, i la temperatura també, però acabem de tenir més. Però l'aigua, en efecte, l'aigua i nutrients són el moll de l'os, i l'aigua especialment, perquè si l'aigua no mou els nutrients, no hi ha, per molts nutrients que tinguem, tampoc fan la feina. O sigui que tens tota la raó, l'aigua és el moll de l'os, i a més l'aigua es preocupa molt precisament pel canvi climàtic. Hi ha moltes zones del planeta que preveiem que tindran menys aigua disponible del que han tingut fins ara. Altres, en canvi, tindran grans riuades, perquè l'aigua, el balanç, al final ha de sortir, no? Però en lloc de tenir-la ben repartida, ara el que es preveu és que hi hagi més fenòmens extrems de més sequeres i, al mateix temps, fenòmens extrems d'inundacions. Total, que l'aigua, has tocat el tema que jo crec que és clau per no només què passarà a la natura, sinó què passarà en l'agricultura en les properes dècades, els propers anys, perquè tot això va molt ràpid, va rapidíssim tot. Sí. Ja heu vist com ha canviat la societat en 10 anys, és una cosa extraordinària.
I com ha canviat en 10 setmanes de la Covid.
Ah, i en setmanes, i a més en sorpreses com aquesta, que hem tingut ara, que hem passat d'aquests 3 mesos de la Covid-19, que en podem tenir d'altres, però aquí diu el Covid-19, això que acabes de tocar, fixa't que això que has parlat de l'aigua és tan fonamental que és molt més important que la Covid-19, perquè la Covid-19 ha afectat unes quantes persones i el sistema sanitari. I, en canvi, l'aigua i el canvi climàtic afectaran absolutament a tothom i a tots els àmbits. O sigui que és més important, el que passa que com que no és una emergència d'avui per demà, sinó que és d'avui per demà passat, no li prenem l'atenció ni prenem les mesures que hauríem de prendre. I com més tard prenem mesures, molt més difícil serà de revertir-ho i molt més cares seran. De fet, que tot i que jo te parlo ara amb certa alegria i optimisme perquè això va amb el meu tarannà, això és quelcom de realment preocupant, el canvi climàtic i la disponibilitat hídrica en certes regions. moltes regions en tindran menys, això genera menys conreus, per exemple, al Sahel, i això genera que la gent es mora de gana, això genera que és un drama, i a més fugen del drama i van a altres països, i allà genera un altre drama, perquè la gent no, dels països rics no, els és difícil compartir el seu benestar, això genera un conflicte, o sigui que realment les conseqüències negatives de no abordar el canvi climàtic i la disponibilitat de recursos com l'aigua i altres són molt més greus que no pas el que ens pogués costar generar polítiques i gestions adients per evitar-ho.
Una altra pregunta que em feia al llegir doncs, també el breu...
Perdona, deixa'm dir, perquè suposo que parlem per molta gent que treballa al camp, ho saben millor que nosaltres, l'aigua, això que m'has dit. Clar, si li dic al meu avi que us estic dient que l'aigua és fonamental, em dirà, bé, i què?
Clar,
per
ja
això
saben.
Has estudiat tant de temps, em diria ell, a l'avi o al pare, de fet m'ho diuen encara.
Clar.
Bueno, ara ja no m'ho diuen perquè ara no viuen a l'avi, però em diuen, mira que has estudiat tant de temps per descobrir-nos això, però és que el que fem nosaltres és posar-hi números i corroborar el que la saviesa i el seny popular ens deien ja, eh?
Segurament el seu avi no...
I comprovar com funcionen els cicles i demés, per això. Ho estudiem en més detall, però això ja ho saben la gent que ens escolta.
També li volia preguntar, que tenia aquest dubte, què passarà amb les zones boscoses? Perquè s'ha vist que els terrenys i els boscos que estan abandonats o que no es cultiven tenen més risc d'incendis. Pot ser una col·lateralitat d'aquesta eficiència agrícola i d'alliberar hectàrees?
Sí, això també és una bona pregunta, perquè fixa't que, de fet, això ja és el que estem visquent al nostre país. El nostre país, més que guanyar terreny al medi natural, és al revés, perquè com que s'ha abandonat el món rural, la gent s'ha anat a les ciutats o a la costa, pensa que el percentatge més gran de població, bueno, ja ho sabeu tots, és a la costa o a les grans ciutats, els camps s'han abandonat i en abandonar-se els camps de conreu han estat ocupats primer per matollars i després per boscos, de manera que la biomassa vegetal ha augmentat moltíssim al nostre país i això és combustible viu, que diem, i això acaba cremant-se molt sovint, sobretot en climes com el nostre Mediterrani. O sigui que té de molt positiu que el territori ha esdevingut més verd, ha absorbit molt de carboni, amb això ha evitat que no n'hi hagi tant com n'hi hauria a l'atmosfera, i amb això ha evitat que no estiguem encara més calents o ens estiguem escalfant més del que ho estem fent. O sigui que això és positiu. Però, per altra banda, això genera aquest problema que dius, de que com que tenim una gran quantitat de combustible i, a més, tenim un clima cada vegada més càlid i en molts llocs cada vegada més sec, almenys en períodes molt més secs, perquè la demanda evaporativa, quan fa calor, és molt més alta, i si no hi ha aigua al sol, aleshores s'assequen la vegetació, en assecar-se és un combustible immediat per als incendis, i els incendis que generen poden ser realment preocupants. Aleshores, aquest és un altre dels problemes associats al canvi climàtic, de fet, Però, en resum, perdona, quan hem abandonat els camps de conreu, el que han fet han estat ocupats. Només cal mirar les fotos, per exemple, jo soc més no soc de les vostres terres, però tot i que les estimo molt, perquè soc més aviat de Girona i de Barcelona i de Montseny, i allà a Montseny només s'han de mirar les fotos dels anys 50-60 i mirar-les ara, o les imatges de satèl·lit, i es veu com allò, totes aquelles feixes ara són boscos. O sigui que aquesta aforestació que diem nosaltres, aquest convertir terrenys que abans no eren boscos en boscos, és quelcom que ha augmentat moltíssim en països com el nostre. Amb altres és al revés, eh? Amb altres és les zones tropicals, com que allà el que necessiten són camps de conreu, hi ha una població local que creix molt i que no té mitjans de vida, acaba introduint-se en els boscos i transformant-lo en camps de conreu, efímers, i aquí és on tenim tots aquests problemes que tenim.
També parleu de recuperar la biodiversitat. Jo li volia preguntar si som conscients de la importància d'aquesta biodiversitat, perquè com que habitualment doncs, no té retorn econòmic immediat, doncs no la tenim present. I estava pensant que, per exemple, una de les coses que sí pot portar retorn econòmic, per exemple, és la fotografia d'ocells, no? Aquesta biodiversitat, posar-la en valor. Doncs això, si en som conscients de la importància d'aquesta biodiversitat.
No, la gent sí, una miqueta sí, sabem, però clar, ho veiem com quasi com... De vegades ho veiem en termes que feia servir en pla, com una collonada, no? Però com una cosa bonica per mirar els documentals el diumenge mentre es fan la migdiada, però no és això, és fonamental. Un exemple que ben clar és aquesta pandèmia que hem tingut ara, que és en gran part conseqüència de la pèrdua de diversitat, que la diversitat no ha esmorteït les espècies que han generat aquestes zoonosis. Amb un món molt més divers, amb uns boscos molt més diversos, amb una gran quantitat d'espècies que interactuen, fan de buffers, fan d'amortiguadors, d'amortidors, per exemple, en aquest cas, de la càrrega vírica. Per posar un exemple, en un món més divers, aquesta càrrega vírica hauria estat més esmorteïda i no hauria estat tan fàcil aquesta expansió o aquesta generació del problema, d'aquesta zoonosi de la Covid-19. Uh-huh. Una altra cosa és després que, com que som molts i vivim molt junts i molt densos i molt interconnectats, però això ja és la fase següent. Això és un exemple, però és que, a més, clar... La diversitat aquesta també ens forneix de grans serveis ecosistèmics, des d'això que et deia, que el ciclat de l'aigua el fa molt millor, els boscos, des del que està, hi ha grans possibilitats de productes que ens poden servir els humans, per exemple, productes farmacèutics, o sigui que de qüestions aplicades n'hi ha moltíssimes, i a més, no només aquesta que és la, diguem, estètica, i que a més és extraordinària, a més ens podríem preguntar quin dret tenim nosaltres a destruir, que és aquesta estètica d'aquesta gran diversitat de meravelles de la natura que és cada espècie. Mentre estem parlant ara, veig aquests arbres d'aquí davant, cada un d'ells és una meravella per si mateixa, o aquests ocells, cada un d'ells, o aquests bacteris milions que tenim a sota els peus, al sol, o tots aquests ADNs que estan flotant per l'aire. Tot això és la natura, és on hem evolucionat, i si ara això ho alterem, no estem preparats i, per tant, ho passem malament, perquè hem evolucionat en aquestes condicions. Si nosaltres fem malbé aquest hàbitat, ens fem malbé nosaltres mateixos. La prova és que com menys diversitat hi ha, més problemes tenim. I de fet, deixa'm dir-te, ja que parlem en un món proper a la pagesia, que els humans estem canviant tot el microbioma mundial. Una gran cosa del microbioma, vull dir, el conjunt de microbis del món, que això no ho veiem. Però, per exemple, ara els microbis dels tractes digestius dels porcs, dels pollastres i dels humans i de les vaques s'estan fent els amos de la terra, i sobretot perquè estem, i clar, i a més amb aquesta interconnexió que hi ha a pertot arreu, ara que quan estudiem els ADNs que trobem a sols, aigües i aires, cada vegada veiem més dominada per aquests microorganismes, i en canvi aquests estan guanyant el terreny als altres que hi han estat sempre i que fan tot això que és tan important com ciclar el carboni, ciclar el nitrogen, ciclar el fòsfor. És a dir, que fan funcionar la terra de la manera que estàvem acostumats fins ara. És a dir, que els humans en aquests moments estem alterant profundament, però profundament, la terra. I més del que ens pensem i més del que ens sembla, que sempre parlant del canvi climàtic és fonamental, però un altre exemple és aquest mateix que t'acabo de dir, que estem canviant el microbioma. No només les espècies aquestes, que hem desaparegut espècies més ràpid que mai, calculem que 100.000 vegades més ràpid de l'habitual. El número d'espècies de mamífers en l'últim segle que han fet desaparèixer és esfereïdora, però imagina't com estem canviant el que no veiem, que són els microbis. Estem fent un canvi extraordinari. O una altra cosa que també estem fent els humans, és això que et deia dels residus. Una altra cosa que trobem arreu, en sediments i plantes i aires, és els productes de la nostra activitat, per exemple, amb molts d'aquests compostos que fem servir en coses tan casolanes com els sabons i els productes de perfumeria, els productes de neteja o els medicaments. És a dir, que estem alterant la química i l'ecologia química del planeta d'una manera extraordinària. No passa res, perquè amb el temps tot això va... La terra i la vida s'hi adapta, però els humans sí que es pot passar, perquè estem adaptats a unes condicions que hem evolucionat els últims 300.000 o 400.000 anys, i ara de cop anem rapidíssim en alterar-ho, i no és com ens anirà això. Haurem de veure-ho.
Déu-n'hi-do, ens falta molta consciència. Josep Peñuelas, també li volia preguntar, ara mateix, a Catalunya, s'està duent a terme un procés participatiu per decidir el futur de l'alimentació en el marc del Consell Català de l'Alimentació. I un dels debats és com assolir un sistema sostenible basat en l'economia circular per fer front a l'emergència climàtica. Un territori com Catalunya pot fer alguna cosa sol?
No, sol no, però pot fer molt, clar, perquè tot això comença a nivell, sempre que sempre es diu, treballa a nivell local per poder solucionar els problemes globals. De fet, Catalunya està en condicions, perquè no és ni dels més rics ni dels més pobres, però està dintre del món privilegiat, de generar un ús molt més sostenible dels recursos. O sigui que seria ideal que fossin capdavanters en prendre mesures d'ús molt més sostenible i molt més raonable dels recursos. O sigui que qualsevol iniciativa d'aquest tipus hauria de posar, de fet, compte amb el suport de la major part de la població i amb la implicació de la població i del govern. Seria un exemple ideal pel món, perquè Catalunya no és, ja com et deia, dels més rics, però podria ser un exemple per tot Estats Units, per Nord-Amèrica, per Europa, i de passada per tots els països que no tenen tanta sort com nosaltres, de Sud-amèrica o d'Àfrica, en quant a recursos. O sigui que seria ideal que Catalunya portés a terme una bona gestió dels recursos, i això inclou tot el que fa referència a l'alimentació. Està clar, l'alimentació des de l'origen dels camps de conreu fins al transport, als distribuïdors, a l'ús de plàstics i de més que s'hauria d'evitar al màxim. Una altra cosa que no t'he parlat és els plàstics. Els plàstics els trobem arreu perquè es van destruint amb l'ultraviolada i veiem microplàstics, i ara aquests dies, com que tenim cada vegada les tècniques són millors, veiem nanoplàstics, és a dir, molt petits, arreu, en els peixos dels rius, en els peixos del mar, i aleshores això el que fa és... també ho veiem en les partícules de l'aire. De fet, per exemple, es converteixen en transportadors de virus i de bactèries, o es converteixen en transportadors de contaminants. Oi, per exemple, els plàstics també és quelcom que hauríem d'eliminar al màxim. De fet, hauríem de viure una mica com els avis, però amb les avantatges que tenim d'aquests 40 o 50 anys, que hem après moltes coses i que tenim la possibilitat de fer encara una vida encara millor que la dels avis, perquè tenim molts més recursos, però els hauríem de gestionar molt millor perquè no ens ofeguem amb aquestos que estem fent.
Doncs sí, val la pena que ens conscienciem, perquè si no el futur serà molt, molt pitjor i ens...
Sí, però això no voldríem ser apocalíptic, perquè està clar que vivim molt i molt bé, Tenim totes aquestes mancances, però no deixem de viure molt bé, i aleshores hem d'aconseguir que tothom visqués bé i amb menys recursos, que no en calen tant, no hem de malbaratar tant. Hem de ser simplement feliços. A mi és una cosa molt senzilla i fàcil de dir. I la felicitat no la porta el tenir molt, sinó el gaudir molt.
Doncs escolti, ens quedem amb aquesta frase que m'ha encantat. No tenir, sinó gaudir. Josep Peñuelas, investigador del CREAF, sí que ha estat un plaer escoltar-lo. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
No, a vosaltres, per convidar-nos, que si ens va bé sortir d'aquesta bombolla. Saps que nosaltres ens passem la vida aquí investigant, perquè estem bojos per això, però és bo que sortim a explicar-vos el que veiem, perquè veiem coses que ens preocupen, i és bo que els transmetem una mica per veure si entre tots podem adreçar tot això d'una manera que tots estiguem millor, sí.
Doncs moltíssimes gràcies i fins aviat. Sort.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Recorda les següents mesures de prevenció per evitar el contagi del coronavirus. Rentar-se les mans sovint. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb el colze, en tossir o esternudar. Mantenir una distància prudencial amb altres persones d'almenys un metre i evitar compartir menjar i estris sense netejar-los degudament. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Sant Vicenç és a Cal Aragall, al carrer Barcelona 16-18. Ràdio Sant Vicenç, el teu poble, la teva ràdio.